Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bon dia, amics. Gràcies per ser amb nosaltres a l'Església d'Urgell d'avui. Com cada setmana, hi farem una mirada a una realitat eclesial de la nostra diòcesi. Concretament, i amb motiu de la jornada que se celebra avui a tota l'Església, la de les comunicacions socials, parlarem de la tasca que du a terme la nostra delegació diocesana de mitjans de comunicació social. Ens acompanya ja als nostres estudis la Cristina Orduña, que n'és la delegada. Després, i una setmana més dins d'aquest any de la fe, gaudirem d'un altre testimoni de fe. Ens el donarà mossèn Jaume Mayoral, rector de la parròquia de Pons i delegat episcopal de Càritas d'Urgell. La glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric tancarà el programa com sempre. L'Àlex Alcina és als controls. Els parla Maria Marín. Comencem.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
I com els apuntàvem en el sumari del programa d'avui, aquest diumenge, a l'Església, celebrem la 46a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que enguany té per lema Silenci i Paraula, Camí d'Evangelització. Anem a parlar-ne amb la delegada diocesana de Mitjans de Comunicació Social, Cristina Orduña, a qui saludem. Bon dia, Cristina.
Molt bon dia a tots.
Encantats
bon dia,
de tenir-la aquí amb nosaltres, a l'emissora del Bisbat
d'Urgell. Encantada d'estar amb tots vostès.
I després també per parlar d'un tema tan interessant que a vegades sembla que l'Església no s'acaba de fer el càrrec de que és un tema importantíssim. I el cert és que a ningú li passa per alt, doncs, que els mitjans de comunicació social doncs tenen una importància immensa als nostres dies. Jo li volia demanar, a l'Església creu que també s'ha obert aquests mitjans plenament?
Jo crec que l'Església cada vegada té més clar les institucions i sobretot les persones que formen part de l'Església de manera transversal que la comunicació, els mitjans de comunicació són fonamentals en l'evangelització i potser de mica en mica, no tan intensament com requeriria, no?, la circumstància, però sí que és veritat que de mica en mica les persones que formen part de les institucions, sobretot a alt nivell, van perdent la por, els mitjans, els periodistes, i són menys reacis, més pràctics i més experimentats a l'hora d'enfrontar-se als mitjans, que no hauríem de dir mai enfrontar-nos, sinó de participar sí. En els mitjans de comunicació.
I partint de que les xarxes socials doncs, esdevenen cada vegada més importants i necessàries per a la comunicació eclesial, com acabem de dir, i també per a l'evangelització, concretem una mica més a nivell de la nostra diòcesi d'Urgell. Quin implantament tenen en la delegació de mitjans de comunicació social que vostè presideix? Respon.
Bueno, diguem que la lidero amb molta modèstia. Intento fer d'agitadora. Doncs nosaltres, segurament, pel tipus de diòcesi que som, d'un gran i ampli territori, però molt dispers i amb pocs fidels, no?, comparativament per la quantitat de territori, al contrari del que passa a Barcelona o pot passar a Tarragona, que hi ha molta concentració, ens hem abocat molt a les noves tecnologies, als mitjans de comunicació, no només en l'àmbit més convencional. Tenim una revista diocesana, com sabeu, també tenim el full dominical i fulls parroquials en moltes esglésies, sinó que ens hem abocat, jo crec que amb molta intensitat, els mitjans de comunicació a la xarxa, a les xarxes socials. Tenim una pàgina web molt activa, tenim presència a Facebook, tenim presència no només des de la pàgina del Bisbat, sinó també hi ha pàgina de Facebook del Museu Diocesà, hi ha pàgina de Facebook de, diguem-ne, entitats que formen part de la nostra conxorxa, no? El Bisbat d'Urgell, Càritas, i estem molt presents. A nosaltres ens interessa molt el tema de les xarxes socials perquè cada vegada més les persones ens comuniquem a diversos nivells, no? Com deia Umberto Eco, i la xarxa social ens permet una manera de comunicar-nos, de relacionar-nos superficial, però no per això no menys important, perquè a vegades hi ha persones que estan molt lluny, que poden estar a l'Àfrica, que poden estar lluny de nosaltres, no? En aquest cas a València, a Madrid, amb les que tenim un contacte més o menys convencional, però si ho fem a través de les xarxes, podem felicitar-li el cumpleanys, l'aniversari, preguntar per la seva mare, i encara que sembli que és superficial, no és tan superficial, perquè a través de les xarxes podem fer una presència molt clara, molt, molt definida. Cada vegada hi ha més projectes en aquest sentit, hi ha My Feelings, hi ha projectes com My Feelings de pregària, hi ha molts projectes que ens apropen a les persones que necessiten un suport i que estan en un àmbit més o menys allunyat, no? Crec que és molt important i per això des de la diòcesi hem posat molt d'èmfasi. També, evidentment, estem a la ràdio i aquest és un aspecte que jo volia ressaltar.
Sí. Jo li volia demanar ara, precisament.
Sí? Sí, sí. Doncs crec que la ràdio, tot i que és un element molt car en la comunicació, com la televisió, no?, és molt important perquè cada vegada tenim menys possibilitat de presència física a la diòcesi de capellans i de seglars que facin la celebració de la paraula, de persones laiques que es puguin implicar d'una manera molt aprofundida, que facin de diaca. I, per tant, l'evangelització a través de les zones és, comença a ser una necessitat, no només a través de la freqüència de modulada de la radiofreqüència, sinó també a través de les IPs. És un nou format que estem començant a preparar, que estem començant a implantar, estem ja en proves, i la ràdio molt probablement es podrà sentir d'una manera amb molta qualitat a través de l'ordinador quan les persones estiguin habitualment a la seva feina treballant o a casa, al vespre consultant coses al seu ordinador, podran escoltar la ràdio al seu ordinador d'una manera molt sovintejada, amb molta normalitat i amb molta facilitat, el que farà que nosaltres puguem arribar no només a l'àmbit directe d'on arriba el senyal d'antena, no? Diguem aquí a l'Alt Urgell, a la Cerdanya, a Andorra, a Lleida, sinó que ens podrem, el nostre senyal de Ràdio Principat o Ràdio Estel Principat en aquest cas, podrà rebre's a llocs molt allunyats de nosaltres, persones que potser necessiten el nostre vincle, com els nostres missioners, persones que estan emocionalment, però d'una manera molt més llunyana físicament, no? I això crec que és important.
Com defensaria vostè davant, no enfront, sinó davant de persones que creuen que només a través de la predicació, l'església, l'homilia, les catequesis amb els nens, el contacte amb les famílies, es fa evangelització, sinó també, com el lema d'enguany d'aquesta jornada mundial de les comunicacions, camí d'evangelització, la ràdio. Com ho defensaria?
És molt fàcil de defensar, i és que les persones que tenim a partir d'una determinada edat tenim una cultura marcada per la nostra experiència, no? Quan passes a la franja dels 40 no tens molta implicació en el que és el treball a l'entorn de les xarxes socials, a l'ordinador, els telèfons, la telefonia mòbil ha canviat molt la nostra vida.
Sí, sí.
Tot aquest tipus de comunicació global a la que ens sotmetem i al que ens agrada tant estar presents, no?, fa que hagi alterat la nostra manera de comportar-nos, no només en l'àmbit social més extern, sinó també a nivell familiar, no? Llavors, pretendre que només el contacte físic, que és molt important, el contacte presencial, la comunicació, l'explicació entre les persones de manera directa és molt important, però no deixa de ser cada vegada més important aquesta presència a través dels terminals de les tablets, dels terminals de telefonia, dels terminals de l'ordinador, perquè és una nova manera de comunicar-se d'una manera fragmentària, breu, ràpida, immediata. Tu pots estar al tren, escoltar la ràdio i mantenir una conversa amb la teva mare. Això ens està modificant i estem davant d'un paradigma, d'un canvi social, d'una espectacularitat molt important. Tots els especialistes ens diuen que avui per avui estem en un canvi d'era com la que en el seu moment va provocar la impremta. És a dir, que no estem parlant de pecat a minutes, estem parlant d'una cosa molt important, no? Llavors, crec que hem d'apostar per aquestes vies, i ho estem fent al Bisbat Urgell, no? Perquè és el futur, perquè les noves generacions viuran, ja viuen, no? Els nens de 10 anys tots treballen en WhatsApp, tots treballen amb aquesta nova tecnologia, sí. I és el que hem de fer, acostar-nos amb ells a través de les noves tecnologies.
Ha quedat clar que vostè porta dins els mitjans de comunicació social del nostre bisbat i amb molta fermesa. Vol dir-nos alguna cosa més perquè tinguem en compte, doncs, per exemple, avui és col·lecta manada també per l'Església en aquesta Jornada Mundial de les Comunicacions. Vol dir-nos alguna cosa que diguin...
Home, jo crec
com
que...
col·laborem?
Com col·laborem? Jo crec que a totes les parròquies hi ha una manera de col·laborar, no? Però... no només econòmicament es pot col·laborar, que és molt important perquè el sosteniment de la ràdio, per exemple, és un esforç molt important pel bisbat, pel nostre bisbat d'Urgell, que és petit, no?, a nivell de persones, també a nivell de Barcelona. És mantenir la cadena Estel és un repte i una circumstància que val la pena mantenir ben de peu, no? Però també a nivell personal. Jo crec que si una persona té ganes de fer alguna cosa, alguna activitat vinculada amb la ràdio, doncs s'ha d'acostar a nosaltres i parlar-ho. A la nostra ràdio també es farceix de persones voluntàries amb ganes de fer coses, amb ganes de canviar-me.
De comunicar. Molt bé, doncs, Cristina Orduña, delegada diocesana de Mitjans de Comunicació Social, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i per totes aquestes dades i aquest interès que ens ha fet tenir per aquesta Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Gràcies.
Una abraçada a tots, gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Moment ja per al testimoni de fe que avui ens ofereix mossèn Jaume Majoral, que és rector de la parròquia de Pons i delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Bon dia, mossèn Jaume.
Bon dia.
Què tal, bé?
Aquí estem.
Molta feina per la parròquia?
Doncs sempre n'hi ha. Si un vol, sempre n'hi ha.
Molt bé, doncs avui el tenim aquí no perquè ens parli de la parròquia, sinó per, com vostè ja sap, i els nostres oients també, que estan esperant aquest testimoni de fe, per demanar-li, doncs, des de la seva experiència, des de la seva vivència, des del seu coneixement, doncs, per exemple, com definiria vostè la fe?
Definir la fe, que no sigui d'una manera teològica o de diccionari, no és fàcil. La fe és vida, és experiència del dia a dia. La fe és el que ens permet, almenys a mi, de tant en tant, o moltes vegades, somriure a les coses, no? I trobar solucions, si podem, a totes. I em sembla que la fe seria això, una cosa viva que un té, que se li arrape al seu cos i que el fa tirar endavant cada dia i a cada moment.
I, mossèn Majoral, des de quan recorda que la fe va entrar a la seva vida? Quan era petit, segurament, o quin moment?
La fe meva entre... és la fe d'un xicotet de poble, en aquest cas de Linyola, no? I el dia a dia, moltes vegades, doncs, era fer-se present en les celebracions de l'Església. El tema tan escoltat de fe d'escolar, no? Que doncs podies també compartir aquells moments... I poquet a poquet això va creixent a dins, no? Es va rapant fort i bé, i et fa una vocació de vida. Jo cal dir, que això sí que sempre m'agrada dir-ho, perquè bé, la fe la van emportant, et sents persona creient, I això et portarà a la llarga a fer d'aquesta opció una opció de vida, no? I, per tant, més endavant entrar al seminari, allà, evidentment, aprofundir-ho més, viure-ho més, però amb tot, jo recordar que almenys jo no vaig estar al seminari menor, vaig estar en un institut normal, si es pot dir així, a Bellpuig, fins al COU, i per tant, doncs, amb aquesta experiència de vida que era, bueno, anar fent creixent la fe i no deixant de banda el que t'envoltava, no? I doncs, això també és important, a mi em va ajudar molt a tindre la fe encara més ferma en moments crucials de la meva vida.
I l'experiència del seminari com la recorda? És a dir, perquè en algun moment o altre va haver de tenir contacte amb els professors, amb els altres companys també, que feien camí vers el sacerdoci.
El record és a partir del seminari, pròpiament a partir dels 8 anys, quan acabem, doncs, entrem ja a fer a la facultat de Teologia, i són records bons perquè bé, nosaltres veníem, almenys jo venia de poble i estar a Barcelona era veure la gran ciutat. Jo recordo molt d'estima aquells anys, no només per la formació espiritual i teològica, que era molt important a la facultat i al mateix seminari, sinó perquè jo en aquells temps em van enviar a fer de professor de religió en una barriada d'Hospitalet que em va permetre veure un altre món, no? Una realitat diferent, que a mi em va colpir molt, però repeteixo que em va ajudar molt. I aquests són aquells bons anys, a part dels companys, no cal dir-ho, i tot allò que envolta el món del seminari, que és tot allò, les petites anècdotes del dia a dia, que també em sembla que són importants de recordar i de viure, vull dir que també formen part del patrimoni de la persona.
Mossèn Jaume, com relaciona vostè fe i caritat o fe i obres?
Jo sempre dic que, a part que també ho diu en algun evangeli, es diu, i també en alguna de les cartes apostòliques, la fe i la caritat van juntes. Jo sempre dic que la fe, l'esperança i la caritat han d'anar juntes, perquè una sense l'altra no s'entén. Aquí hem de parlar de les tres, no? I em sembla que la fe és molt important i la fe et porta perquè t'has de donar als altres a fer viure aquesta caritat. La caritat no és només donar almoina, la caritat és donar-te l'altre. I aquí hi ha unes possibilitats impressionants per tothom, no? El sacerdot com a prevere, però qualsevol seglar o laic de dir jo com puc fer per viure la caritat? És donar-te, entregar-te als altres, sense deixar de banda la fe i, sobretot, tenint l'esperança de canviar i transformar aquest món que ens ha tocat viure.
O sigui, que no serveix només això de dir jo tinc fe, vaig a missa i compleixo, sinó que aquesta fe ens obliga a viure l'amor, la caritat, la donació, el servei als altres.
Més que obligar-nos, ens hi porta.
Ens obliga, però...
amb el sentit de...
Jo ho veuria com molt interessant, això de dir ens obliga, perquè, bé, ja entenc, digui vostè el servei...
No, el sentit És que l'obligació avui en dia, en els barems que ens movem, sembla que és una cosa obligatòria, no? Per definició, no. T'hi porta, és a dir, si tu tens fe, aquesta fe et porta a trobar-te amb l'altre, perquè si no la teva fe... és una fe morta, és una fe de parador, no? Sí. Una fe de, potser si voleu dir-ho així, del diumenge a missa, vaig a missa i complert, faig aquella almoina que em fa quedar bé davant de la comunitat o a la meva consciència, però no n'hi ha prou. I em sembla que ha de ser una cosa que t'hi porta. Aquesta portar-t'hi pues, t'obliga a ser millor, això sí, perquè una cosa porta l'altra, però sobretot fer-ho amb un sentit de, a vegades, d'entrega total, que és el que dona sentit a la vida. Diu, què t'enduràs? A vegades, quan fas alguna homilia d'algun funeral, de persones senzilles, algú, clar, què diràs? Doncs bé, dir això, de dir, aquesta persona ha passat per la vida què? Doncs s'ha pogut estimar, s'ha pogut donar, i això a la família els omple amb un somriure de gal de gal, volem dir, aquella persona que acomiadem doncs ho ha fet bé, no? I nosaltres ens sembla que també igual, no? Ens hem de saber donar i entregar als altres, i als altres, evidentment, inclou a Déu, evidentment, perquè Déu és amb els altres.
Una mica s'ha transmès vostè la seva experiència personal, vol dir això, també com a rector d'una parròquia relativament gran. La gent que s'apropa a vostè també percep aquesta donació, segurament, no? Perquè vostè ho explica, d'alguna manera, com a la seva experiència, oi?
Mira, jo, a les parròquies que he estat, que m'han destinat aquests darrers temps, gairebé, 25 anys, encara no sé d'argent, encara no, però s'hi atansen. Jo sempre he dit que quan vas a una parròquia has de formar part del poble. I això implica, i això et permet, per una banda, aportar la teva fe, i per altra banda, poder una mica dissoldre't, en aquest sentit més ple de la paraula, amb els altres, no? I en el poble, doncs, no esperar que vinguin, a trucar a la porta a la rectoria. Nosaltres no teníem horari de despatx, sinó que una mica el despatx el fas en el dia a dia, no? Anant cap aquí, cap allà, participant de les activitats de la gent. I això, en aquest sentit, és molt important.
Ara anem a entrar a un tema una mica més difícil, perquè, clar, quan hem d'explicar coses que ens han passat, a vegades ens costa. Però estic segura que no és el seu cas, com tampoc no ho ha estat de les persones que han passat i han ofert el seu testimoni de fe aquí en aquesta ràdio, en la cadena Estel. La pregunta concreta és, recorda moments foscos o crítics en la seva vivència de la fe i si ens et pot explicar algun d'ells?
Més que foscos, que queda una mica tenebrós i potser no és la paraula...
La foscor de la fe?
Però sí. És una foscor que sempre hi ha una miqueta d'espurna de llum, amb algun
sí,
raconet.
Sí, sí.
Jo el que em costa molt...
No tenebres, foscor.
Foscor, sí. Uh-huh. El que costa una miqueta és, jo que he estat molts anys mestre, és el tema d'això, d'assumir aquest sentit de donació total que implica el celibat i que implica que tu veus molta canalla i que et miren i a vegades et donen la mà i estan amb tu, però evidentment és un altre tipus de relació, no? Jo em sembla que el tema aquest de la paternitat, el tema de poder tenir algú que fos família de la sang, per entendre'ns, a vegades fa una mica difícil, no? Després, quan ho tornes a portar la pregària i veus que aquesta donació et permet més entrega, s'aigualeix una mica, però jo sempre, i sobretot els que estem en escoles, no? Veure aquell batibull de canalla i quan els van a buscar i... O a vegades aquell petit d'all que et donen la mà, no? Perquè els has de portar d'un pati a l'altre i dius... I per mi això ha sigut potser d'aquelles coses una mica més fosques en la meva, en el meu camí de la fe, però que sempre després, us ho he dit abans, he trobat aquella espurna que m'ho ha il·luminat i m'ha dit, deixa't, que el teu és donar-te el 100% als altres.
Aquesta vivència de la fe el fa feliç?
Doncs sí. Jo em sembla que és la bateria que cada dia recarga una mica el meu life motive, que fa que em permeti, bueno, pues això, d'intentar estar a tot arreu si pots i fer-ho amb un sentit d'això, de plenitud i de joia i bé, i de tant en tant recargar les piles perquè evidentment no som superherois.
Molt bé, doncs potser ho hauríem de deixar aquí, no perquè vulguem, sinó perquè el temps així ens ho indica. Agraïm moltíssim doncs aquesta experiència, aquest testimoni de fe que ens ha ofert mossèn Jaume Mayoral, gràcies.
A vosaltres.
I fins la propera.
Així ho volem.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Hem entrevistat la nostra delegada diocesana de mitjans de comunicació social, la Cristina Orduña, amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials que avui se celebra a tota l'Església. Hem gaudit una setmana més amb un testimoni de fe, concretament amb el de mossèn Jaume Mayoral, delegat episcopal de Càritas Urgell i rector de la parròquia de Pons. Us deixem ja amb la glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric. Ha fet possible que tot això que els hem explicat arribi fins a vostès des de la part tècnica, l'Àlex Alsina. Els ha parlat Maria Marín. Fins la setmana vinent, si ho desitgen. Recordin, en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Adéu-siau.
Glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Benvolguts. Els creients ho tenien tot al servei de tots. L'Església, nascuda del costat de Crist i enviada des de Pasqua, té també una nova manera de viure les relacions econòmiques. Els Actes 2:42 diuen: els germans eren constants a assistir a l'ensenyament dels apòstols, a posar en comú els seus béns i a reunir-se per partir el pa i per la pregària. D'entrada, l'Església estarà sempre per la comunió i la transparència. Avui, amb tants escàndols per corrupció, l'Església també exigeix una economia ètica, sense cobdícia ni avarícia financera, i reclama un nou ordre econòmic basat en valors humanistes, ja que és just reconèixer que ha d'anar sempre acompanyat per l'honradesa i la transparència. I cal predicar amb l'exemple. Benet XVI ho expressa en el darrer text de doctrina social eclesial que tenim, l'encíclica Caritas in Veritate, quan diu: l'economia té necessitat de l'ètica pel seu correcte funcionament, no de qualsevol ètica, sinó d'una ètica amiga de la persona. I més endavant també diu: avui es necessita tant la preparació econòmica professional com la coherència moral. Tenir-ho tot al servei de tots significa compartir i viure del que l'Església rep de la generositat dels seus fidels, sigui directament com a donatius per poder exercir les seves finalitats o bé amb aportacions per serveis rebuts. Té els béns patrimonials que generacions actuals i anteriors han volgut cedir-li per la seva missió, que és espiritual, però que precisa d'un suport econòmic mínim. També es nodreix de les aportacions que lliurement els contribuents destinen en el moment de fer la declaració de la renda, com també les tenen altres institucions per a fins socials i per a causes molt diverses. I encara, es reben aportacions per subvencions o convenis molt ben delimitats en els seus requisits legals i absolutament transparents. Hi ha, doncs, en l'Església una gran transparència. Què fem amb aquests diners i amb els que rep de les persones que valoren el que representa l'Església? Primer de tot, predicar la paraula de Déu i celebrar amb dignitat el culte, tenir els temples en bon estat i oberts a tothom, amb el patrimoni catequètic o cultural cuidat, perquè la llibertat religiosa sigui efectiva. També és tasca molt pròpia de l'Església ajudar a qui ho necessita, per exemple, a través de Càritas i altres institucions, com tenir cura de molts col·lectius amb enormes mancances i ser font de solidaritat en temps de crisi. Cal un suport suficient als ministres i persones contractades, encara que pot fer molt perquè compta amb un gran nombre de voluntaris. I en especial l'Església mira d'atendre moltes tasques que podríem considerar exercici de l'apostolat, des de l'ensenyament i la catequesi fins a la caritat envers tants col·lectius desafavorits, així com compartir solidàriament tantes missions amb gran cooperació amb els col·lectius en vies de desenvolupament. No rebem un finançament directe de l'Estat, sinó només per serveis prestats, i es paguen totes les taxes legals, inclòs l'IVA i l'IBI, excepte el que la mateixa llei preveu com a exempció per l'Església com per a altres institucions. Agraïm aquest mecenatge, perquè així podem fer millors i més coses per a la societat. L'Església estarà sempre per la transparència que dicti la llei i seguirà complint la seva missió amb els mitjans de què disposi, fent molt per tants que encara necessiten tant, que és un lema molt nostre. Ara que aviat podem fer un gest important per l'Església, com és marcar amb una X la nostra declaració de renda, us animo a fer-ho, i demano que no abandonem l'ideal dels primers cristians, que sempre ens reclama comunió i tot al servei de tots. Adéu-siau, que tingueu un bon diumenge i una bona setmana.
Ràdio Estel